Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 10 de juny del 2023. Ha sortit el sol per Cadaqués ja fa una bona estona, ben bé 50 minuts, en un dia que no s'ha de pondre fins a 2:15 de la nit a Alcanar, a l'altra punta del país. Un dissabte que pel que fa el temps torna a ser de matins tranquils, però amb migdies i tardes amb enrenou per les tempestes que poden tornar a descarregar l'interior. Avui, per exemple, a la Catalunya central, a les comarques de Girona, especialment hi ha les que són bastant plujoses, com la Garrotxa, el Ripollès, Osona, Lluçanès, el Berguedà, en un ambient de cap de setmana bastant d'estiu, amb moltes màximes al voltant dels 25 graus. Un dissabte que arrenca amb molts punts d'interès informatiu, d'una banda en el camí de les pròximes eleccions espanyoles del dia 23 de juliol. Fa molt poques hores que s'ha destapat finalment, després d'unes negociacions agòniques, el pacte amb la pinça al nas entre Podem i Sumar per anar junts a les eleccions espanyoles. Però, veient les declaracions dels líders d'una banda i de l'altra, no sembla que el xou, l'enfrontament de les últimes setmanes hagi acabat del tot, perquè de moment Irene Montero no va a les llistes, Sumar ho dona per fet ja, però Podem diu que encara hi ha temps de negociar, 10 dies més. Per tant, pot ser que aquest enfrontament dialèctic i públic entre les dues formacions encara continuï uns dies més abans de tancar del tot el camí electoral. En parlarem de tot plegat en un dissabte que des del punt de vista informatiu, des del punt de vista esportiu, volia dir, té un gran protagonista, que és la final de la Champions a Istanbul amb el Manchester City de Pep Guardiola enfrontant-se a l'Inter de Milà amb l'exentrenador culer, per tant, que busca la seva primera Champions lluny del Camp Nou, cosa que genera un interès significatiu també des de Catalunya. També en parlarem en un dia que, com sempre, hi haurà tertúlia de patates, execrables, pantalles, vermut. Avui, extraordinàriament, excepcionalment, Albert Pla, en dissabte, això serà a partir de la 1 del migdia, i moltes coses més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio que arrenquem ara i que tancarem cap a les 2 del migdia. Vinga, va, que passen 2 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, a les 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Adrià García, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, atenció al rescat miraculós que s'ha produït i que s'ha informat aquesta matinada a Colòmbia. Les autoritats del país han localitzat 4 nens, 4 infants, que han sobreviscut 40 dies perduts a la selva amazònica després d'un accident d'avioneta. Feia 5 setmanes, més de 5 setmanes, que els estaven buscant. Són 4 germans i el més petit, atenció, un nadó de només 11 mesos. La més gran, una nena de 13 anys. Van desaparèixer el dia 1 de maig després que la parella amb què viatjaven es va estavellar i van morir els 3 adults que els acompanyaven, la seva mare i els 2 pilots.
Més de 150 persones, entre militars, personal humanitari i indígenes, els han estat buscant aquests 40 dies. Després de localitzar les restes de l'avió, han seguit un rastre de pistes que indicaven que les criatures podien estar vives, penjades en el fang, bolquers o fruita mossegada. Segons el president colombià, Gustavo Petro, els infants provenen d'una família indígena i això els ha ajudat a conèixer millor el terreny, almenys a la nena més gran, la de 13 anys.
En algun moment encontré un perro, se defendieron solos. Es su aprendizaje en las familias indígenas, su aprendizaje de vivir en la selva lo que los ha salvado. Son niños de la selva y ahora son niños de Colombia.
Segons Pedro, els quatre germans es troben en bon estat de salut, tot i que molt fràgils.
Doncs és una de les històries que avui estan obrint la informació a nivell internacional, d'aquelles històries pràcticament de pel·lícula, 40 dies perduts, aquestes criatures, després d'haver patit un accident aeri amb una avioneta, amb tres germans molt petits, un d'ells que senzillament era un nadó d'11 mesos. Han sobreviscut, els han trobat aquesta matinada a la selva colombiana. A les 7:05, però la notícia que marca l'agenda des del punt de vista polític d'aquesta jornada i que és portada pràcticament tota la premsa, és que aquesta nit, quan faltaven re pocs minuts per les 10, finalment s'ha formalitzat la coalició de Sumar i de Podem per anar plegats a les eleccions espanyoles del dia 23 de juliol. L'últim tràmit, que era l'entrada al registre d'aquesta coalició, es va fer quan quedaven poc més de 2 hores de marge i després d'una jornada de retrets. Podem, finalment, que ha acceptat integrar-se dins del projecte de Yolanda Díaz, malgrat el veto que es manté a Irene Montero. Ara mateix, la ministra no ocuparà cap dels llocs de sortida de les llistes electorals.
Sí, aquesta era l'exigència de Yolanda Díaz, que finalment s'ha imposat. Tot i això, des de Podem no tiren la tovallola i asseguren que fins al 19 de juny, que és la data límit per presentar les llistes, intentaran aconseguir que Montero sigui candidata. De moment, però, el partit ha hagut d'acceptar que no té prou força i assumir el veto. Se'n lamentava així la secretària general de Podem, Ione Belarra.
Me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país.
També queda fora de les llistes el portaveu al Congrés de Podem, Pablo Echenique. Tot i així, el partit té pactats ser a 8 dels llocs capdavanters. Amb aquest acord in extremis, Yolanda Díaz ha aconseguit aplegar en una candidatura 16 formacions polítiques a l'esquerra del PSOE, el que és la major coalició d'esquerres de tota la democràcia espanyola. A més de Podem, també hi són els comuns, amb una llista que a Catalunya es dirà Sumar en Comú Podem, així com els valencians de Compromís, Esquerra Unida i Més Madrid d'Íñigo Errejón.
La premsa que avui analitza les ferides que deixa a les esquerres aquest sacrifici públic d'Irene Montero, Víctor Vives.
El director de La Vanguardia, Jordi Juan, escriu que Yolanda Díaz té ara el desafiament colossal d'entusiasmar les bases progressistes i intentar tapar el soroll del nucli dirigent de Podem, perquè, per si algun tenia algun dubte, subratlla, aquest és un pacte de conveniència, mai de convenciment. L'editorial del Mundo aprofundeix en aquesta línia, diu que assistim a un forçat exercici d'unitat que no posa fi a la divisió d'una esquerra desfeta per les lluites intestines, ans al contrari, les aguditza. La Razón considera que el veto a Irene Montero és potser el fet més polític del joc d'encaixos que són les llistes electorals d'una coalició d'una quinzena de partits. L'ABC conclou que Díaz sacrifica Montero per minimitzar el cost d'integrar Podem, un partit amb missatges agressius i maximalistes que no casen amb les maneres amables que vol imprimir la líder de Sumar. I Jordi Amat escriu al País que amb Montero en un lloc preeminent a les llistes electorals, la campanya s'hauria embrutat amb massa acarnissament i raons. Sacrificar-la, diu, ha estat un tallafoc necessari.
I mentrestant, a Catalunya, les decisions al voltant de qui es presenta per les eleccions del 23 de juliol, avui ha d'haver-hi notícia. La CUP farà públic avui si s'hi presenta o no. Els militants ho han decidit en una votació, el resultat del qual es fa públic aquest matí.
Si la majoria opta per tornar-se a presentar, els candidats seran Albert Botran a Barcelona, Mireia Vallès a Girona i Edgar Fernández a Tarragona, mentre que faltaria definir el cap de llista per Lleida. En canvi, si s'ha imposat el no, també caldrà veure quina opció de les dues que podien triar els militants s'ha imposat. Si que els votants, o bé que els votants de la CUP s'abstinguin en aquestes eleccions, o bé aprofitar l'espai electoral de la CUP al Congrés per fer campanya pel vot nul, una idea inèdita fins ara a la política espanyola. Per cert que aquesta nit Junts per Catalunya també ha acabat de definir caps de llista. Ja se sabia que a Barcelona seria Míriam Nogueras i a Girona Marta Madrenes. Ara se'ls hi afegeixen Isidre Gavín, que ha guanyat les primàries a Lleida, i Josep Maria Cruzet, que les ha guanyat a Tarragona.
Mentrestant, en plana de política catalana, el Parlament va tancar ahir l'era Laura Borràs, triant com a nova presidenta de la cambra l'alcaldessa de Vic sortint, Anna R. L'han escollit amb els vots de Junts i d'Esquerra, posant fi també a un any pràcticament d'interinitat a la cambra. En el seu primer discurs al càrrec, però, R va assegurar que seguirà el llegat de Borràs i que la seva prioritat serà defensar la sobirania de la cambra.
La presidència de la Laura Borràs va obrir camins que em comprometo a mantenir. La màxima exigència democràtica a la institució i la defensa dels drets polítics de tots els diputats i diputades, perquè és a través d'ells que respecten o no els drets polítics dels catalans.
Erra, de fet, va posar a disposició el seu càrrec en cas que la justícia en algun moment absolgués Laura Borràs. De fet, assegura que reformarà el reglament per evitar que es pugui retirar fàcilment l'escó en casos com el seu. I mentrestant, els Mossos d'Esquadra veurien amb bons ulls una reforma legal perquè les agressions sexuals comeses per menors de 14 anys no quedin impunes. Ara insisteixen que la solució no és només rebaixar l'edat penal.
En una entrevista al Món a RAC1, la portaveu del cos, Montserrat Escudé, deia que és imprescindible fer un abordatge social més enllà de les reformes legals.
No oblidem que la intervenció, nosaltres creiem que s'ha de fer des d'altres àmbits també, és a dir, no només amb una reforma legal. Amb una reforma legal, doncs, tindràs altres mesures, però no incidiràs o serà difícil incidir en tema de valors.
Això després que el cos anuncies que més de la meitat dels agressors de les 8 violacions grupals comeses per menors a Badalona l'últim any tenen menys de 14 anys i, per tant, els Mossos no els poden detenir ni investigar, sinó que només els prenen declaració com a testimonis.
Per cert, encara parlant d'agressions sexuals, des que va entrar en vigor la llei del només sí és sí, segons bona part de la qual s'ha afectat el càrrec polític d'Irene Montero, els tribunals de l'Estat han rebaixat les penes a 1.127 condemnats per agressió sexual. 1.127, dit d'una altra manera, de cada 3 condemnes que han revisat n'han escurçat una. Segons el Consell General del Poder Judicial, que és qui facilita aquestes dades, també han deixat en llibertat 115 presos. Precisament un cas de presumpta agressió sexual que està judicialitzat és el de Dani Alves. El futbolista ha posat els seus fills com a garantia que no fugirà d'Espanya si el deixen en llibertat. En una declaració ahir a l'Audiència de Barcelona va dir que s'han empadronat a Catalunya i que hi han trobat escola pel curs que ve.
Ahir Alves va tornar a reconèixer davant del jutge relacions consentides a la discoteca Sutton, però es va treure una nova carta de la màniga per discutir el risc de fugida. Va assegurar que els seus fills i l'exdona es traslladaran a viure a Barcelona. L'advocada de la víctima, però, no s'ho empassa i ho va qualificar de maniobra fictícia. Tampoc la fiscalia li va comprar l'argument. Diu que Alves es va empadronar fa tot just un mes i que el moviment demostra que té diners per marxar on vulgui i quan vulgui.
I finalment, els Mossos d'Esquadra han detingut 25 persones vinculades als casuals, la facció més violenta dels boixos nois. Els investiguen per organització criminal i una gran quantitat de delictes, com ara tràfic de drogues o segrestos i fins i tot assassinats.
Segons va avançar el periòdic, es tracta de la mort a trets d'un home a Badia del Vallès el mes de febrer i de l'assassinat d'un traficant un mes després a Barcelona. La policia va enxampar els autors dels fets quan traslladaven el cadàver al maleter d'una furgoneta. L'altra branca de l'organització, molt jerarquitzada, era l'extorsió, sobretot vinculada a l'oci nocturn. En els escorcolls, a més d'una dotzena de municipis de l'àrea metropolitana, hi van trobar 5 armes de foc i armes blanques de tota mena. El líder del grup, però, no era a casa seva quan hi va entrar la policia.
3 minuts i un quart de 8 del matí, i pel que fa al temps, ara de seguida anem amb els esports, però déu-n'hi-do la tarda i nit de tempestes importants a l'interior i al nord del país. Ahir que van haver-hi pluges que van deixar imatges com l'esllavissada d'aigua i de terra a Montserrat, i que per sort només va acabar en un ensurt. No va malmetre instal·lacions de l'abadia, malgrat que va obligar a desallotjar prop d'un centenar de persones de l'hotel Abad Cisneros. Només mitja hora hi van caure 30 litres per metre quadrat. També a Cadaqués, les pluges van fer créixer la riera i van provocar petites inundacions. Martí Oliveres, ha de tornar a ploure amb aquesta intensitat al cap de setmana o no?
Sí, pendents d'aquestes tempestes localment fortes, es poden repetir aiguats aquí i allà, sobretot a l'interior. No creiem que amb tanta probabilitat afectin la línia de la costa aquest dissabte, però precaució, és un dia mogut, amb tempestes que poden descarregar amb intensitat. Tenim aquest avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot entre el migdia i la tarda a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, la Selva, Osona també, però creiem cap al Lluçanès, el Berguedà, fins i tot el Solsonès i el Bages, i pot espetegar amb força avançada la tarda. Precaució, a la resta més tranquil·litat després d'un matí tranquil amb ambient d'estiu al migdia.
D'aquí un minut i mig arribarem a un quart de vuit del matí. Pel que fa als esports, avui la final de la Champions, Manchester City, Inter de Milà, els de Pep Guardiola se la juguen a Istanbul i tenen la possibilitat de fer història i guanyar la primera Champions del club i també completar un triplet de somni.
Sí, seria el segon de Pep Guardiola després del que va aconseguir amb el Barça el 2009 i també el segon d'un club anglès a la història després del que va aconseguir el United l'any 99. El City ja va arribar a la final l'any 2019, però llavors la va perdre contra el Chelsea i avui Guardiola no la vol deixar escapar.
Tinc un pla, tinc una idea, l'he comunicat a la plantilla i demà la farem servir. Ja sé que si guanyem serà bona i que si perdem serà dolenta, però em fa l'efecte que estem a punt. Els jugadors ho donaran tot i amb tot el respecte pel rival sortirem a buscar la victòria.
And yeah, go for it.
Més enllà de la final de la Champions, aquest cap de setmana també acaba el torneig de Roland Garros de tenis, avui amb la final femenina entre la polonesa Swiatek i la txeca Muchova, i demà la masculina entre el serbi Novak Djokovic i el noruec Casper Ruud. Djokovic, que va passar a la final ahir després que Carlos Alcaraz s'hagués de retirar al començament del tercer set amb rampes a tot el cos. I en bàsquet, el Barça va perdre ahir a la nit el segon partit de la semifinal de l'ACB contra l'Unicaja per 79-88, i haurà de guanyar o bé el tercer o bé el quart partit a Màlaga, si com a mínim vol forçar el cinquè per passar a la final.
30 segons i un quart de vuit.
Ara a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Coneix tens el 50% que tornen més de 1.300 productes, com en l'oli d'oliva tradicional o caràcter l'espanyola, un litre. En compres un i et tornem 3,98 € en un cupó de descompte per la propera compra. Només fins al 21 de juny. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Viva el verano, las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito, y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo, con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99, o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cada cop que tens el cor se m'accelera, però comprar amb descompte em posa com una pantera.
Aquest dissabte 10 de juny a Capravo i a Capravo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
RAC1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz en directe des de Port Tarragona. El dissabte 10 de juny, de 3 a 4, el Viatge B visita una infraestructura clau per l'economia del país.
Farem un viatge pel Port Tarragona, aprofitant la jornada de portes obertes de tot el cap de setmana. Serà una oportunitat única per descobrir-lo per dins, conèixer la història i gaudir de moltes visites als molls, exposicions, gastronomia i música.
El dissabte 10 de juny a les 3, Viatge B des de Port Tarragona. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de Port Tarragona.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
21.682. 2, 1, 6, 8, 2.
Sèrie
19, 0, 1, 9.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat.
RAC1.cat.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
I a aquesta hora del matí, el comentari de Jordi Margarit.
Ten exàmens. La selectivitat aplega a les aules tants nervis com coneixement. Soc dels que van fer les primeres proves de selectivitat ja fa uns quants anys. Em va coincidir que tot just acabar l'examen m'havia d'incorporar al servei militar, un tràmit per fer-te adult que, sortosament, ara ja no cal passar. Recordo vagament que una de les matèries em van preguntar pel descobriment d'Amèrica. Vaig esgotar els folis. Si arribo a saber, però, la teoria que apunta Colón com a català i que el port d'on va sortir la primera expedició era el de Pals i no el de Palos de Noguer, encara estaria fent l'examen, tot i que potser aleshores m'haguessin suspès. Ara, uns dies per saber la nota de tall i si els aprovats podran optar a la pública o hauran d'anar a les privades. Temps d'exàmens. Des del 28 de maig no parem. Ara, l'atenció per saber d'aquí una setmana qui serà l'alcalde o alcaldessa del nostre municipi cau en interès, ja que la fotografia no serà completa fins després del 23 de juliol. Segons quedi tot plegat, hi haurà repercussió en la composició definitiva dels consistoris. Les estratègies passen per denunciar propers i possibles governs centrals d'extrema dreta o si repetirà Sánchez. I a qui tal li fot? Van a Madrid sense saber massa bé per què. L'altre dia llegia un bon amic que escrivia que PSOE i PP faran una cosa semblant a un govern de concentració para salvar España de extremismos de uno u otro signo, i es quedaran amb tots els que hauran votat uns o altres amb passió. A mi no m'estranyaria. Sort que aquest binomi a Catalunya es desborda amb les opcions INDEP. Ara bé, cal un esforç i molt gran per tornar la il·lusió. No és fàcil, però no impossible. Ho estem esperant. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que els del Via Lliure ens agrada veure món, ens agrada fer viatges i creuar fronteres. Ho hem estat fent en les últimes temporades al Mur de Viatge i aquest any buscant nous horitzons. Nous horitzons, noves destinacions, espais on podem visitar i fer una mica de turisme, i coincidint amb un aniversari, el 150, de la publicació d'una novel·la de viatges com és La Volta al Món en 80 dies, de Jules Verne. Aquesta temporada fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres. Una cosa que alguns de vosaltres ja deu estar fent si esteu planificant les vacances, que és empapar-vos una miqueta de la cultura del país on anireu aquests dies. Bé, cada dissabte i cada diumenge viatgem cap a algun lloc acompanyant-nos d'alguna lectura al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Bundó.
Avui l'etapa és la 77 ja del viatge, d'aquestes 80 etapes que hauran de ser algunes més per arribar a final de temporada. Sí. En tot cas, la setmana passada érem a Islàndia. Avui anem fins on?
Rum a Polònia.
Doncs ens quedem a Europa, per tant, país centre-europeu, per dir-ho així, i associat, inevitablement, a nivell històric, a l'Holocaust i als camps nazis. Visitem Polònia a través de quin llibre, Víctor?
Amb un lloc anomenat Antany, d'Olga Tokarczuk. Aquesta autora va estudiar psicologia i va exercir durant un temps com a terapeuta, però després de l'èxit de les seves primeres incursions literàries es va dedicar per complet a escriure. També és una reconeguda activista en defensa de la pau i la democràcia i membre del Partit Verd polonès. El 2018, que potser d'això us sona el nom, va guanyar el Premi Nobel de Literatura. Aquesta novel·la se situa en un poble rural al cor de Polònia, un lloc, com diu el títol, anomenat Antany. Es tracta d'un municipi amb dos rius, amb un gran bosc i les seves pròpies fronteres, que estan custodiades per quatre arcàngels. De fet, en aquest petit univers, la realitat es barreja amb el mite i la religió, però no és un indret que estigui aïllat al món, sinó al contrari, perquè hi arriben la Primera Guerra Mundial, la Segona, l'ocupació nazi, el règim comunista i els canvis polítics de mitjans de la dècada dels 80. Una història explicada a través de la vida de diversos personatges com si fos un calidoscopi.
Per tant, seria una mena d'alegoria del segle XX, d'aquesta Polònia, per entendre's, més rural.
Exacte. Descriu com és la vida al camp, parla dels costums, del menjar, de la relació amb la natura, d'una determinada manera de pensar, fins i tot, i mostra una societat molt lligada a la fe. Una fe, però que al capdavall no protegeix ningú davant d'aquests atzars de la història. El llibre explica com van entomant la situació les famílies i les persones, sense jutjar-les en cap moment, i tan sols quan es tracta dels nazis. El que pretén l'autora, i així ho va explicar en rebre el Nobel el 2018, és utilitzar l'art d'escriure per cosir la història en majúscula a partir de fragments de les petites històries individuals.
Doncs avui, que aquesta volta al món literària, hem viatjat fins a Polònia a través d'aquesta novel·la que es diu Un lloc anomenat Antany, d'Olga Tokarczuk, en aquesta volta al món de cada dissabte i cada diumenge al matí. Si té algú interès, sigui perquè viatgeu aquest estiu o sigui perquè us ha interessat la informació de la novel·la, podeu recuperar-la al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 10 de juny. Fem una reculada musical. Fins a quin dia 10 de juny?
Fins al 10 de juny del 2003.
Doncs Reptilia, els Strokes, una cançó de molt reconeguda i, en fi, un clàssic de l'inici de la dècada dels 2000. La cançó avui fa 20 anys, perquè deies 10 de juny del 2003?
Sí, és la cançó Reptilia, que avui fa 20 anys, la cançó dels Strokes, que està inclosa dins del disc Room on Fire, que no es publica fins l'octubre del 2003, és a dir, uns mesos més tard que el senzill Reptilia que estem sentint. Per situar-nos una mica, Room on Fire és el segon disc de la banda, en aquell moment, l'any 2003, per tant, arrossegaven l'èxit que havien aconseguit amb This Is It, que és el seu primer disc. Per tant, era un moment de bastanta pressió per ells, perquè estaven molt al punt de mira de la crítica musical i una mica amb aquella expectativa de veure com es rebia aquest segon àlbum. La veritat és que els crítics musicals sí que van ser una mica durs amb aquest segon disc, amb Room on Fire, perquè deien que s'assemblava molt al que ja havien fet el primer. Però, en canvi, ha estat un dels discs més aplaudits pel públic.
Home, li demanen encara a Julián Casablancas que el toquin, ara que ja no es tenia amb els Strokes. De fet, aquesta setmana va ser el primer Sound, la setmana passada, vaja, i va recordar les seves arrels catalanes, el cantant dels Strokes.
D'on era?
De Sabadell.
Ah.
Bueno, ell no, la família és de Sabadell. El Casablancas aquest no és nord-americà, és sabadellenc.
És sabadellenc, eh?
Sí.
Doncs mira, de fet, Reptilia, que és la cançó que estem sentint i que avui fa 20 anys, encara a dia d'avui, és una de les cançons més conegudes de tota la discografia dels Strokes. Sentim-la.
Parlem de cotxes, parlem de tecnologia, parlem del plaer de conduir, parlem de Renault. Aprofita els dies únics del 9 al 19 de juny per endur-te'n el nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Voldries no gastar tant? Ara a Carrefour i Carrefour.es tens el 50% que tornen més de 1.300 productes, com en el Colacao original de 5 quilos. En compres una unitat i et tornem 14,25 € en un cupó de descompte per la propera compra. Només fins al 21 de juny. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Pot ser més eco, més tecnològic, o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Nou Suzuki Vitara híbrid. Canvia't a la gamma híbrida de Suzuki i descobreix les opcions de finançament Suzuki Option. Pensa híbrid. Condueix Suzuki.
Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
RAC+1. Podcast.
RAC+1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana estirem el fil de Killing in the Name. Coneixeu la història d'aquest tema amb què Rage Against the Machine va debutar el 1992? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
Torrons Vicenç, el torró t'ofereix aquest espai.
Tertúlia de patates.
Passa. La tertúlia de patates de cada dissabte, amb sons estranys en aquesta tertúlia. Avui queden els de Jordi Beltran. Què tal, Jordi? Bon dia, eh?
Bon dia, és per celebrar que és dissabte una altra vegada.
Era una aportació sonora
sí,
a la
música. Sí, és com un mambo.
vull dir, a Catalunya Ràdio, com que fan 40 anys ara canvien la sintonia, i nosaltres ja fem aquest tipus d'aportacions, no?
Sí, sobre, sí. La canviem sobre la marxa.
Sí. De low cost.
La bueno, la escolta, sempre ha estat així, tampoc no passa res, vull dir que la nova versió seria amb Casiotones.
Líder des de l'abril del 2009,
Sí, exacte, és així. Bé, esteu bé o no, patateros?
Molt bé.
Què tal, Toni?
Bon dia. Molt bé.
Joan Lluís García, bon dia.
Espectacularment bé.
Jordi Beltran, bon dia.
Ja ho veus.
Clara Molins, bon dia.
Ja veus
quina resposta és? A bon dia, ja ho veus.
Home, si he fet tres... Aquests vol dir que estic en plena forma.
Hola, Xavi Puig, bon dia. Vols fer algun tipus de so gutural?
Hola, hola, bon dia. No, no caldria, no, potser.
Jo... Bueno, no ho sé, tu mateix.
No, sé. No, 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 no.
Bueno, és que ara que veus que fas...
Proceda, Puig.
No, saps què passa? Que el Puig, ahir, que el sentia al món fent, posant notes de companys del món a la CUP, imitant el García, doncs, bueno, per això pensava que potser volia fer algun tipus d'aportació d'aquest tipus, no? Aquí amb sons o crits o alguna cosa així.
No, ho deixo pels altres.
Imita, ja ho veig veure, ja.
És el Puig avui...
És boníssim, això, perquè és una estratègia molt bona. O sigui, fer el ridícul als altres per no fer-lo tu.
Però fer-lo de manera voluntària,
No
vaig obligar a ningú.
Sí, sí. Però el Puig avui té una jornada completíssima.
Com sempre, no? Com sempre. Home, avui és la final de la Champions, nen. Això és gros, avui.
Sí, Champions masculina, perquè l'any passat, de la setmana passada.
Sí,
la, la bona ja la vam tenir la setmana passada.
Molt bé, Van Eindhoven, molt.
Pensava que series a Istanbul avui, Bundum.
Però si no li cal posar-se posar-se cabell.
És una bona assistència, efectivament. Podríem haver estat a Istanbul avui, saps? Però bueno, no passa res, vull dir, no hi ha cap equip català.
Però una cosa, final... i què ens heu portat?
De què?
Clar, sí, això és veritat.
Saps què us heu portat?
Què?
Una cosa que vaig trobar a l'aeroport, vaig quedar flipat.
Unes bombetes.
No, hi havia no, un moment, hi havia bombetes Philips, per una banda.
Ah, sí?
Hi havia
esclops.
Bueno, clar, home.
Philips
és el tema. Fan bombetes de formatge?
No el vaig veure. Això no vol dir que no hi siguin, Hi havia elements eròtics, perquè tot el tema Amsterdam i tal, sempre hi ha com referències a penis i coses estranyes. A l'aeroport en venien molts.
A Eindhoven?
A Eindhoven, no, a l'aeroport d'Amsterdam, en aquest cas. I després, saps què vaig trobar? A part, al costat de les xocolates belgues... Xocolata Joc! Oh! Són un èxit allà on van, també al nord d'Europa, o al centre d'Europa, en aquest cas, a Holanda.
Jolong.
Jolong, sí, ja ho vam dir la setmana passada, que les xocolates Jolong, Jogoladen. Són les xocolates Jolong que triomfan a tot arreu, allà on van. Doncs que arriben puntuals també aquesta hora del matí, que vagin passant la xocolata artesana amb ametlles, la xocolata amb cacau 70%, la xocolata farcida de trufa al rom, la xocolata a la pedra, la xocolata a la tassa, i han vingut perquè la sortegem entre els oients, no entre vosaltres.
Com
si
han vingut?
Sabeu, han vingut en transport públic, que és el que s'ha de fer. Una ciutat com la de Barcelona, perquè si volen venir amb altre tipus de transport, ho tenen més difícil. Bé, què heu de fer si voleu guanyar aquest lot magnífic de xocolates directes de... directes d'Amsterdam?
Agafem paper i boli, per apuntar.
Jolong. Doncs retuit el tuit que acabem de publicar ara mateix a la Tortúlia de Patates i entreu al sorteig els que feu el retuit, que tots són efectes, són els retuits. Bueno, retuit el missatge que acabem de penjar a través de Twitter fins les 8 en punt del matí. Ara coloms. Bueno, no em vaig trobar allà gaires.
No?
No. No sé què passa allà,
que no hi havia... Doncs que han emigrat tots cap aquí.
Sí, els tenim tots nosaltres.
Són aus migratòries, és això.
Què dius, Puig?
No hi ha res, però...
Perdona.
No. Si voleu, us explico l'acudit del Colom.
No, Eugenio, no. Xocolata Jolong.
Jolong Colom. Esteu una mica desmadrats avui, no?
Sí, què passa? Aquí, avui és el primer dissabte de què?
Una cosa, a veure.
És el primer dissabte, després d'entorn.
Té molta gràcia que Jordi Beltran arribi, que ha fet començar. A la primera hora del matí ja et diu, esteu molt desmadrats. Tu el primer,
no és normal,
que has vingut aquí amb una excitació considerable.
Vinc de viatge, també.
Clar, vens d'allà, precisament, no? D'on es juga la final de la Champions.
Una curiositat. El dia que marxava, aquell dilluns, vaig passar per diversos restaurants i vaig veure com treien la carta que havia visió durant aquells dies, i la canviaven.
Per més cara?
Home.
Tio.
És la setmana fantàstica.
Clar. Ara hi arribaran allà 100.000 persones, no? I clar, has de pujar preus.
Fascinant, eh?
Et va agradar?
Ho recomano moltíssim.
Sí? No hi ha cap tint d'ironia de cap tipus, no? Et va agradar molt, Istanbul.
No, vaig trobar aquesta cosa fascinant. Jo havia estat a Cairo una vegada, però això ho supera tot. O sigui, és... has de veure les pedres fonamentals, que són, estan molt bé, i després intentar fer la teva ruta,
una composició,
el teu aire, sabem per on vas, clar, però és fascinant.
Amb què parlaves amb la gent d'allà?
Amb el que podia.
Val. Parla en anglès?
Alguns fins i tot en catalans en teníem.
Ah, sí?
Però en anglès, això és el que diuen, sí, parla en anglès, una merda.
No, eh?
O sigui, vas a un restaurant i diuen, què? I diuen, espera, tu, Manolina, tu parles d'algú, no?
Fes-li. Vale, està bé.
Però...
Et va agradar?
Molt.
Doncs mira, recomanació...
Ara, gent que estigui allò com molt excitada, allà li puja més la cosa.
Per què?
Perquè hi ha, allà no hi ha bicicletes repartidors de globus, van amb moto.
Ah, sí,
al mig d'un carrer estret, com d'aquest passatge que tenim aquí baix, van pel mig de la gent, sense problema.
O sigui, tu et va semblar que Barcelona era tranquil·líssima, no?, de passejar.
Sí, perquè allà la massificació està a uns punts concrets. Clar. I a la resta no els veus.
Hi ha patinet, a Istanbul?
No gaire.
No gaire,
no gaire. Ni patinet ni bicicleta, perquè foten molta pujada als carrers.
No, ja. Les elèctriques potser funcionaria.
De veritat.
Va, anem al que li ha sorprès aquesta setmana a Xavi Puig.
Mira, doncs la selectivitat. Aquesta setmana em vaig anar a córrer algun dia per la zona d'aquí de la universitat, d'un dels campus a Montilivi, i és que últimament veig que quan parlem del jovent, sempre parlem del jovent en sentit negatiu, no? Que si, bueno, que si agressions, que si suïcidis, que si problemes, apadatim, padatam. I per tant, a mi córrer per allà i veure tanta gent allà amb nervis per l'examen que venia, repassant amb uns fulls l'examen d'això, comentant el que acabaven de fer, una colla per aquí, una colla per allà, nois i noies evidentment barrejats, no sé, veure el jovent en situació normal, vaig pensar que potser també estaria bé de tant en tant anar xerrant d'això i no sempre parlar de les desgràcies i de quina merda de jovent que tenim i que no anirem enlloc i que no hi ha futur i que quin futur els hi espera. És veritat, vull dir, últimament, no sé, jo dec ser jo, però sempre que poses la ràdio sempre es parla en sentit negatiu, que tot és, tot és una merda i que, i que no hi ha futur. I en canvi, o sigui, vaig a veure, hosti, doncs mira, aquestes imatges d'aquí del jovent gaudint i no patint, però no en el sentit dolent del terme, sinó passant una estona allò tots junts i agradable, i vaig dir, hosti, doncs potser estaria més bé destacar això i no sempre tot el negatiu que envolta, que també n'hi ha, evidentment, al jovent del nostre país.
Ara que t'anava a dir això, Puig, tu tens un record positiu de la selectivitat?
Bueno, ni positiu ni negatiu.
Home, sí,
el que
com
recordo
aventura,
més és que sí, que va ser la facultat de veterinària de la UAB, que això, mira, em va fer com certa gràcia, de dir, mira, aniràs a la... Però no ho recordo en especial allò tampoc de dir, uf, quins dos dies, que eren dos llavors... tan traumàtics, exacte.
La selectivitat sí que és una miqueta com l'Emili dels que hem anat a la universitat,
sí,
no?
Sí,
és a dir, les anècdotes aquella, home, jo la vaig fer...
Ui, la CELE, ui, allò sí que escolta.
A la facultat de física de la UB, em va passar això, em va passar...
Sí, i els que han fet l'Emili, què?
No, res, però és que els que no l'han feta no tenim aquesta història.
No tenim cap batalleta. Vas anar a la batalleta, tu, Beltran?
Sí, però no vas fer selectivitat.
Ah, doncs això que t'estic dient.
Vaig fer cou.
Jo vaig fer cou i selectivitat, però no vaig
fer l'Emili. Sacrifici i esforç.
La mínim.
El que volen fer, aprovar-ho tot mirant el món?
No, però sempre hi ha anècdotes. La selectivitat sempre dona anècdotes.
Sí. És la semi-mili dels que no han fet mili.
Molt semi,
Es feia molt llarg el període previ. El període previ a la selectivitat, que et donaven, no sé si era un mes o dos mesos per estudiar, es feia molt llarg. Jo, que sóc sempre d'estudiar l'últim dia...
Vas estudiar 3 dies.
Bueno, jo vaig estar obrint el llibre i tal, aleshores, aquella època fumava.
Vaja.
Bueno, quina edat tenen? Sí, no, ja fumava. Sí, no, ja fumava. I aleshores estava tot el dia allò... Bé, qualsevol excusa era bona per sortir a fumar i tal.
De la nota, no? Quina nota vas treure, tu, de l'activitat?
No vull dir.
És un tema de conversa.
Per què no vols dir-ho?
Home, perquè vas treure menys nota que la mitjana del batxillerat, Toni.
No, clar. Sí, no.
Jo tot ja vaig treure menys per sota.
Menys.
Sempre diuen, no, la selectivitat acabaràs perdent un punt.
Ara.
I jo pensava...
Home, tant no, eh?
Bueno, a mi sí.
Sí, tu sí.
Tu has fet ciències polítiques, Toni.
Jo vaig fer ciències polítiques a l'Autònoma.
Jo també. Per algo vam anar a polítiques a l'Autònoma.
Però a veure, ara jugueu amb avantatge, o juguen amb avantatge, perquè jo recordo que abans la selectivitat coincidia sempre en la revilla de Sant Joan. És més, hi havia gent que havia un primer examen abans de la revilla i un després. Ara veig que ho tallen abans.
Bé, però tot i això coincideix amb la calor, no? Llavors és terrible estudiar. Jo recordo que no vaig estudiar perquè feia una mandra estudiar amb aquella temperatura i aquell ambient.
Tu que quina nota has treure?
No t'ho penso dir, però... O sigui, prou bona nota, però recordo que no vaig estudiar perquè havia estudiat pels exàmens finals i deia, però si ja m'ho diria, ho tinc de...
Sobrada.
No, 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 per a pitjor, clara.
Després, després de...
Massa de confiança.
Després de Madame Curie, bé, Clara Molinex. Que la tenia aquí.
A la Clara és aquella que no podies preguntar-li quan sortia de l'examen, perquè segur que et deia no,
anava a un drac. Fatal.
Ah, fatal, deies.
Sí.
No, potser que deies al revés. Era, no, no, molt bé, molt bé.
El tip de gent que es queixa després té bona nota. Era lamentable, era lamentable.
Vinga, va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Jordi Beltran.
Si tu vas a l'òptic...
Al cel. Al cel, si tu vas al cel.
Amb patinet.
Fes-me un bon lloc,
Si aneu i trobeu un bitllet de bon preu, m'ho dieu. Però, a veure, si tu ara vas a l'oculista i et diu... Vostè a partir d'ara només veurà frontalment. Als costats no veuràs res.
Què?
Tu què dius?
Home, que,
com, no, o sigui, com no ho accepto. O sigui, com els rucs, no. Allò que et posen aquelles coses que només veus frontalment.
Què vol dir? Que s'ha tornat boig, vostè?
Però... No. Doncs és el que està aplicant actualment la majoria de la humanitat. O sigui, circulant per aquests aeroports de Déu aquests dies, veig que molts ja apliquen la tàctica de la pantalla vertical. Per Déu! No siguem imbècils.
Què vols dir la pantalla?
Què vols dir la pantalla vertical?
Publicitat, bueno, notícies, informatius, tu estàs veient imatges en vertical.
Que tot és vertical.
Això és influència dels mòbils,
això és dels mòbils.
Però això és idiota.
Igual que el concert de la Rosalía o els concerts grans.
O sigui, que tu vegis una cosa només centralment i no...
Les pantalles ara totes són verticals.
Clar, perquè la gent fa stories, amb el mòbil i així té la imatge ja perfecta amb la mira.
Les stories amb el mòbil que se les queden ells, però les pantalles per veure coses i les imatges que s'han de veure,
És com si anessis al cine i quan t'obren la pantalla sigui vertical en comptes d'horitzontal.
És que això acabarà passant. Perquè hi ha uns cretins que només han mirat frontalment, no han vist que poden mirar també en amplitud. O sigui, hi ha gran angular i tele. I estic veient que s'està implantant com es va implantar el VHS, que era de qualitat inferior al Betacam, perquè hi havia uns altres imbècils que deien, és molt barat i se ve bé. M'entens? O sigui, estem arribant a aquest punt.
Tant calma,
No, estic d'acord,
Prou ja del barat.
No, a veure, però recordem que, mira, als 80 i als 90 i principis del 2000 ens hem passat molts anys. Mira, en quadrat.
Clar, quadrat.
No, la tele. La tele era quadrada.
16-9.
No era com ara.
Però escolta, comparat amb el vertical d'ara, allò era cinerama, tio. O sigui, la cosa és... O sigui, no entenc com es aconsegueix implantar una cosa que, evidentment, no té cap tipus de lògica, ni té cap tipus de relació amb la capacitat humana de tenir dos ulls i veure... Allò, amb gran angular.
Tenim la batalla, perdó, l'altre.
L'altre que tinc perdut és jo que...
Si els hotels... Ai, els hotels. Els aeroports d'Istanbul, tots pantalles verticals, eh?
Sí, grans marques. Però
Carles, també és així.
I les imatges de televisió, d'informatius...
Fa modern.
També és verticals. Dius, escolti'm, a veure...
Prou, eh?
Anem a regular-ho.
Les pantalles dels ferrocarrils de Generalitat, les noves, són així verticals, i vaig descobrir que són tàctils. És a dir, que tu pots moure...
A grampa.
Bueno, el meu fill va escollir, fotre a tocar allà, i la pantalla es mou.
Perdona, vols dir que estava preparat per això? El teu fill ho va escunyar,
No, el meu fill és d'aquests, clar.
És que criarem nanos que només miraran verticalment.
Sí, sí.
Que votaran quan siguin grans.
Home, si t'hi fixes... Sindicat vertical.
Si t'hi fixes, la papereta és bastant vertical, no és horitzontal.
Sí,
vertical.
I fa anys que és vertical.
És vertical aquí. Hi ha països que tenen
dinar
4...
A Itàlia.
Dinar 3. Els dobleguen
i els fan
El senat també, és veritat, és el llençol.
Mai saps què has de fer amb aquell llençol.
Doc, estàs en contra del tema de la pantalla vertical.
Estic intentant lluitar perquè no s'implanti aquest format.
A favor teu.
És una bestialitat.
A favor teu. Vinga, va, anem al que li ha sorprès aquesta setmana, a la Clara Molins.
Doncs mireu, m'ha sorprès que he teoritzat fins i tot que és el pas de zebra com a unitat de mesura d'una amistat. M'explico. Em vaig trobar un conegut barra amic, que ja no sé si és conegut o és amic.
Perquè... Tens moltes relacions aquestes, tu, Clara.
Híbrides. Sí.
Relacions superficials, que s'han dit. No. Total, que ens vam creuar just pel pas de zebra, no?, en direcció contrària. I anava cap a una banda i ell cap a l'altra. I allò que ens vam creuar i ens vam mirar els ulls i vam dir adéu. I vam passar olímpicament l'un de l'altre, ens vam creuar i la nostra vida va seguir endavant i no ens vam aturar. O sigui, ni ell va fer el gest, ni jo vaig fer el gest. Clar, per això et dic que el pas de zebra t'obliga a prendre una decisió i posicionar-te.
Una prova de l'amistat.
Home, jugar-te la vida per aquella persona o no?
No, clar, què fas?
O fer enrere, o caminar cap enrere com dient, bueno, va, anem a parlar un minutet.
Tens tres opcions. T'atures allà al mig i et saludes dos petons, què tal, tot, tenim pressa, marxem.
Arriscant la vida.
Vas cap a una vorera, que és la direcció que anaves tu, o optes per recular i anar a la direcció que anava ell i ho saludeu. Però clar, si fas això i vas a parar a la vorera, t'obliga a tenir una conversa una mica més llarga.
Mm-hmm. Però pot ser una mica invasiu. Si tu vas amb ell, que anava cap a l'altre costat, però mira, t'acompanyo tinc temps ara.
Perquè tu no saps quina pressa té l'altre o quines intencions té l'altre.
Exacte. Doncs bé, en aquest cas és una persona que normalment ens abracem, fins i tot, només us diré això. I que no sé per què aquell dia doncs va passar això que, no sé,
I t'ha sabut greu, ara?
No, però saps això que em vaig qüestionar de, ostres, per què no ens hem aturat?
Fixa't.
Al fons això és una metàfora de la vida.
No està tan bé, no?
Metàfora de la vida.
És una mica una metàfora de la vida. Hi ha tanta gent que et creu, així que després...
Ai, sí. No cal entendre que passis de...
Amistats passatgeres,
D'abraçar-te cada dia.
Cada dia més.
No cada dia,
és a dir... No, veieu.
Sí, que tenim prou relació, prou simpatia com per fer-nos una abraçada. Doncs en aquell moment, doncs no, era un lloc d'impàs, un lloc.
Doncs li fas un story i ja està.
I abraces el story.
Ja el tenim vertical.
Abraçar-se.
Es pot donar la situació ridícula que els dos tireu enrere, cap a la vostra vorera, i llavors es posi el semàfor en vermell.
Exacte.
I des d'allà ha fet senyals. No, anava a dir que això d'abraçar-se en un pas de vianants, per exemple, sí que s'ha optat per l'opció.
Potser va perillós, passar això.
És perillós, no? Abraçar-se. Sí. Bueno, però me'n vaig. No pots abraçar i marxar.
Com que no ens podem abraçar, deixem-ho córrer, no?
Aviam, aquí al final és que la vida és una cruïlla. I cadascú ha de triar el camí.
Gràcies, Paulo Coelho. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana.
Com es nota el que ha escrit llibres.
Sí.
El que ha escrit llibres i els que no.
Hi ha molta diferència.
Sí. Molta diferència. Aquesta frase no l'ha dit ningú mai.
No. El meu fill té un cub de Rubik. Un cub de Rubik. Si encara existeixen, però em fascina com la pervivència en el temps d'aquest enginy aparell joguina.
Infernal.
Després de no haver-lo pogut solucionar la meva vida. Toni, ja sé, no em miris, ja sé que tu ets el màster del grup Godó dels cups de Rubik.
Ho fas ràpid.
No.
3 minuts.
2 minuts i mig.
2 minuts i mig.
No està malament.
Està gravíssim.
Molt bé. Jo porto 15 anys, eh?
Porta la vida.
I és que m'encanta perquè el meu fill encara està en aquella fase de la vida que es pensa que el podràs resoldre. No el podràs resoldre.
Està com molt motivat, no?
Sí. A més, ell em diu que ho ha fet. Jo a vegades li agafo i l'encaro sempre amb la mateixa il·lusió i creient que puc fer-ho. Ni de conya puc.
Però és que hi ha una tècnica, no? Vull dir que no
sí,
té
una mena de...
Hi ha molts algoritmes. Jo el vaig aprendre mirant un vídeo, un tutorial del YouTube, que t'explica les passes que has de fer. Aleshores, un cop entens la mecànica, el fas. Però clar, el tema és, i és la pregunta que jo em vaig fer, jo hagués estat capaç de deduir els moviments? No, jo no.
Si tu sol, no.
Jo no. Hi ha gent que sí, eh?
Home, hi ha algú que ho sap.
El que s'ho ha inventat.
El que ha fet el vídeo, per exemple,
ho sabia fer.
Bueno, o l'ho ha copiat d'un altre vídeo. El senyor Rubik el devia saber fer.
Puig, tu saps fer el Rubik?
No, però mira, és que m'agrada perquè a casa hem estat en aquest procés, la meva filla, i ara el fa... Bueno, de fet, ahir es va cronometrar 3 minuts. Però també a través d'un tutorial de YouTube, ella llavors es va escriure el tutorial a mà, com si diguéssim, dels moviments que s'havien d'anar fent. I seguint el tutorial, i ara ja sense seguir-lo, el fa que em deixa absolutament... Jo mai l'he sabut fer, ni... Jo li desfaig quan l'he fet perquè el torni a fer, la meva funció.
Però la cosa és que s'ha de fer una creu a cada cara.
No, has de començar. Comences fent una creu blanca, després poses les arestes, és a dir, les cantonades blanc. Del blanc, però que coincideixin amb la primera... amb la primera fila, diguéssim, de la resta de colors.
Yeah.
I com saps a quina cara va cada color? Perquè la del mig, la peça del mig, estem parlant de 3x3, no es mou, i per tant t'indica el color del qual serà cada cara.
Aquest és el teu masterclass.
Ja no me'n recordo, eh? La teia va caure a les meves mans un cub de Rubik i no el vaig saber fer.
Us recomano un documental que hi ha a Netflix, d'uns nanos, que vagis al campionat i no fan 3 minuts, sinó que fan 6 segons.
Sí, clar.
Hi ha uns que ho fan amb els ulls tancats.
Aquests també.
Escolti, això és una barbaritat.
Bueno, el miren primer
i llavors es tapen els ulls.
És un documental d'aquests familiars, fa una història darrere, però és espectacular com aquests tios fan nanos de
tocacins. I quan faran un Rubik vertical?
Jo crec que és un invent per augmentar l'autoestima dels fills davant els pares. És a dir, diuen, vale, jo ho sé fer i ell no. I va de listo.
Exacte.
Vinga, va, i tancarem amb el Toni Muñoz i amb el que li ha sorprès aquesta setmana, va.
Doncs mira, a mi el que m'ha sorprès aquesta setmana és que vaig anar a casa meva i vaig descobrir una cosa que, bueno, a casa meva, vull dir, sempre vaig a casa meva.
Sí,
no,
està bé.
A casa dels meus pares, perquè a casa dels meus pares sempre és casa meva.
Bueno, ja.
Sí. I vaig descobrir una cosa que jo crec que més o menys està a totes les cases, que és una cosa que es diu Juegos Reunidos.
Home,
va.
Sí.
I jo crec que és un joc que no hi ha jugat mai ningú.
Sí, mai ningú.
És a dir, hi ha tants jocs que t'atabales. Que si hi ha escacs, però els escacs, les peces són petites. Són tan petites que no ve de gust.
Tot és el
guinyol.
La ruleta. Vull dir, aquells jocs, si eren reunits...
Hyper? Juegos Reunidos Hater.
Jo volia fer Juegos Reunidos Hater. Un de haters que...
No, però eren els mateixos. No, jo volia dir això, que jo crec que mai ningú ha jugat a Juegos Reunidos. Perquè
jo el tenia i mai vaig jugar.
Parxís, home.
No, perquè era com tot... Perquè per jugar al parxís ja hi havia el parxís. Era més digne.
I això
em va passar també amb un altre joguina petit, que era la Màgia Borràs.
Sí.
Que també tu te'l portaven als Reis i hi havia com molts jocs, molts trucs, no sé què... Ni un vaig haver de fer.
La boleta, aquell que és com una copa, i hi ha una boleta, i... no saps quina és?
Sí.
Té una bola, i aleshores hi ha una bola que es treu. I aleshores, si agafes, però, diguéssim...
No expliqués el truc. Bueno, els mags no expliqueu mai els trucs.
Bueno, segur que hi ha tutorials a internet.
No cal un tutorial, sincerament. És a dir, un, agafes tota el barret de la copa i l'altre no l'agafes tot.
Però n'hi havia un al que hi jugaven molts, que era el Cheminova.
Sí,
de barreges químiques que havien esclatat més una vegada a l'habitació dels nens.
Llars familiars.
Aquest també el vaig tenir i no em vaig mirar el tutorial, vaig començar a barrejar polvos aquells i no feia res.
Va haver-hi el Choconova, fins i tot, d'en figures de
Choconova. El Jolongnova, t'imagines?
Jolongnova!
Senyora Jolong!
Va! Anem amb les músiques que han ressonat al cap dels patateres. Comencem amb el Puig, vinga.
Feia dies ara que no sonaven.
Ai. A veure.
I ja que estan d'estrena, la Ludwig van.
Ah, ja ho sabia jo.
En som uns grans fans de l'últim pan, són estupendos.
Sí, El meu amor se n'ha anat de vacances, és una primera avançadilla del nou treball que surt, em sembla, després de l'estiu, i que ja en tenim moltes ganes. Si són com aquesta, ja ens hi apuntem de cap, de ple.
Puc dir una cosa que em va sorprendre?
El videoclip molt xulo, per cert.
Ah, no l'he vist encara.
Molt guai.
D'aquest, amb una actriu que ara, hòstia, ara em sap greu un honor.
Laura Roig, crec que es diu algú.
Sensacional, hòstia, sensacional.
Em va recordar alguns dels discos intermitjos de Manel. Un to molt més Manel del que coneixíem a la Ludwig Band del primer disc.
Aquesta cançó fa pensar potser en Teresa Rampell, en Flor Groga, és com una barreja.
Sí.
No, a banda del seu estil propi, que és
la temàtica.
Vinga, va, anem amb la cançó del Joan Lluís, vinga.
Mira, és una cançó i un grup que sí que segur que al Beltran no li agradava gens.
A veure.
Era un grup de finals dels 80, principis dels 90, mitjans dels 90, però si aquesta cançó m'encanta, sobretot aquesta època de l'any, perquè parla d'una tarda de juny que no s'acaba mai.
Tu diràs,
Són el Roxette, aquest duo suec.
No puc.
Ho sabia, Beltran, ho tenia
no vegi de mirar la cara de Beltran i veure que no.
Roxette, no puc.
Ho tenia molt coll avall, que no t'agradaria gens. Però, clar, a mi em va pillar en plena adolescència, sí, i les meves amigues no paraven d'escoltar Roxette tot el dia, i per extensió jo també, i aquesta cançó, això té un recopilatori i em porta molt bons records de l'època, i sobretot de l'època de l'any. Perquè, clar, és això, diu, una tarda de juny que no s'acaba mai.
Que
no?
Com les tardes de juny.
Clar, de Suècia, clar. que es passen, o sigui, tot el mes de juny amb tot el sol allà. Vinga, va, va.
Va, anem amb la cançó del Muñoz, vinga.
Doncs vinga, una novetat.
Novetat
en català.
També?
En català. Ah. En porta ja una nena, oh, sabem que junts puges sempre som casa i
hauríem de repassar les cançons que punxa el Muñoz en plana de mica a mica.
Muñoz en frens.
Bueno, sí, sí. Tot i que té la sort de tenir amics molt, molt talentosos, com sí, el Ramon Mirabet.
I com vosaltres.
I com ell. Oh,
ah, i com vosaltres. Però...
Escriu llibres.
No, i aviam, jo us porto novetats de la setmana.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Aquesta és una novetat de la setmana. Sí, sí. Ramon Mirabet, que porta el seu primer single en català, que es diu El Crit, i que jo crec que no serà l'últim, no ho sé, no tinc informació al respecte.
No havia cantat,
o potser és en català encara. No, sí. havia fet col·laboracions amb altres grups en què cantava en català, ah, sí. Però cançó pròpia en català
no,
no tenia cap.
Ah, jo pensava que sí.
No, aquest és el primer.
Però trobo bé, Toni, que no calles i l'estis xafant tota l'estona. Home, no. Se la sentia, home.
Deixa-la, deixa-la. Vull abraçar-te molt fort,
molt fort, ets tot. Aquest molt fort ha estat una mica el Beltran abans. Yeah. Va, anem amb la cançó de la Clara Molins, vinga.
Doncs abans parlàvem de la Ludwig Band, vull posar-vos un altre grup, Copeta, moltíssim. Crec que t'he trobat a faltar, si encara no m'he canviat la foto. Pensava si venir-te a buscar i poder preguntar-te si tu també, si també m'has trobat a faltar. Quan estava solet al meu quarto, m'he quedat empanat esperant-te i vull preguntar-te si tu també.
Una mica de reggaeton català.
I tant, els Tiets.
Els Tiets.
Molt bé. En col·laboració amb la Julieta, perquè han arribat, han superat el milió de oients mensuals
sí,
de Spotify.
Molt bé.
Perdó, perdó. I això no havia passat mai amb la música en català. Amb els oients mensuals en català.
M'encanta que reivindiquem música en català i diguem oients. Nuestros queridos oyentes, que este mañana de junio...
¿No es de Dolmo?
Hola, buenos días. Buenos días de España. Buenos días. Anem amb la cançó del Jordi Beltrán, vinga, per arribar a les 8 del matí.
A veure, jo no és catalana i ve motivada per la fascinació que he sentit per Istanbul, ciutat en la que, per cert, crec que només hi ha 3 semàfors i 2 passos de vianants. O sigui, allà ho hauries de fer molt més ràpid, això que vas fer el pas de vianants. I, naturalment, avui juguen la final de la Champions i buscant una cançó dedicada a Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way.
Què és això?
Això és un clàssic, això és un clàssic, una cançó clàssica americana.
Constantinople, no?
Bing Crosby, la Fitzgerald... Sí, hi ha multitud de versions.
El jovencito Frankenstein, hi ha una escena final...
Per exemple, la cançó com es diu?
Es diu Istanbul...
L'original es diu així?
Sí, Istanbul not Constantinople. Que és difícil, cantar-ho. Istanbul not Constantinople. No és fàcil. I té múltiples versions, i aquesta em va fer gràcia perquè és d'una parella d'americans que ara no recordo si són californians o de Boston, que es diuen They Might Be Giants, que haurien de ser gegants. I sempre apliquen molt sentit de l'humor a les seves cançons, i aquesta és una versió molt trepidant d'aquest clàssic dedicat a la ciutat fascinant, insisteixo, que és Istanbul, i que, a més, està molt interessada en esborrar tot allò que pugui recordar Constantinople, que és... diguéssim, la matriu. Abans era Constantinople, i això es nota, per exemple, a Santa Sofia, que la tenen descuidadíssima, i en canvi les mesquites musulmanes estan totes netes i... Perfecte.
Doncs aquesta final de la Champions, que seguirem evidentment amb el Puig i companyia a RAC1, amb un component català evident, diguem-ne, no? O sigui, hi ha un seguiment important des de Catalunya.
Qui?
Que m'han dit... m'han dit que Santpedor... estan de festa major i no posen ni pantalles, ni posen res. Passen de tot.
Lo primer és l'altre dia una mica em deia, diu, sí, Porta 6 anys, Guardiola, al Manchester City. Diu, és la primera... Diu, ja va ser de talonari, s'ha gastat 400 milions.
Hi ha gent que es gasta molt en talonari i no fa el que han fet.
Ara farem tertúlia esportiva.
Sampadó is not... Constantinople. Va, que arribarem a les 8 en punt del matí. Gràcies, Xavi Puig, gràcies, Jordi Beltran, gràcies, Clara Molins, Joan Lluís García i Toni Muñoz. Que tingueu bon dissabte.
Que vagi bé. Adéu.
No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. A Xocolata Xolong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata.